Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Divendres passat celebràvem el dia de Sant Jordi. Tot i les restriccions que patim, els llibres i les roses van tornar a ser al carrer. I sabíeu que l'aigua n'és una bona part de la culpa que els llibres i roses existeixin? Avui us ho explico.
L'aigua i la vida.
Efectivament, moltes més vegades de les que en principi ens pensem, l'aigua és necessària per a moltes de les nostres activitats o per l'elaboració de productes habituals i sovint ni ens ho arribem a imaginar. No cal que us expliqui de la importància de l'aigua perquè les roses, però també totes les flors i plantes en general, tinguin vida pròspera. No només aquelles que viuen en el si natural del medi ambient, sinó també les que teniu a casa i que regueu periòdicament. Per cert, aprofito per recordar-vos que aquelles plantes que teniu al jardí o al balcó, el millor moment del dia per regar-les és o bé al matí a primera hora o bé a la nit, moments en els quals el sol no evaporarà precipitadament aquesta aigua. Però també en tot el procés de fabricació dels llibres l'aigua té una importància vital. Així que a partir d'ara, quan tingueu un llibre o una rosa a la mà, i més si és fruit d'un regal del dia de Sant Jordi, no només podreu valorar tot el grau d'amor que porten impregnats, sinó també la importància que ha tingut l'aigua perquè aquest regal us arribés carregat d'estima. Són curiositats que no acostumem a tenir en compte, però que són reals com la vida mateixa.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Necessites algun producte de Salut Natural per Tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmaen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació.
Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora donem a conèixer la visió humanista de diferents empreses i aprofundim sobre la raó de ser de les persones en el seu entorn. Avui amb Claudio Drapkin, soci fundador de Solo Consultores, i amb Pilar Jiménez, psicòloga i especialista en l'estudi del comportament humà, parlarem de quin paper juguen les empreses enmig d'aquesta crisi de Covid-19, cap a on han de mirar o com haurien d'actuar, especialment aquelles que ho poden estar passant més malament.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade.
Claudio Drapkin, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Gràcies un cop més per estar avui amb nosaltres.
Un plaer estar amb tu una altra vegada.
I també saludem a Pilar Jiménez, ho hem dit al principi, psicòloga i apassionada de l'estudi del comportament humà, especialment en l'entorn de les organitzacions. Bona tarda.
Bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Molt bé, doncs ara ho dèiem a micròfon tancat. Aquesta crisi del Covid-19 ha presentat un panorama desolador i molt dantesc, econòmica i emocionalment, per a moltes organitzacions, per a moltes persones, per a moltes famílies. En canvi, d'altres, com si no hagués passat res, no? O molts estan malament, ara pràcticament són rics, i els que eren rics, alguns són pobres. Ha passat de tot. Però veient que el 2021 serà un copiar i pegar, segons els experts, tornarem a viure el que estem vivint aquest 2020. No sé com vosaltres afronteu o quina visió teniu de futur a curt, mitjà termini, com a organització.
Bueno, la reflexió que fas és així, David. Vivim una crisi molt particular per profunditat, per extensió, i està afectant de manera diversa en funció de com estaven prèviament cadascun dels sectors econòmics i a les persones i com durant la crisi han anat prenent decisions, no? Però el que sí està clar és que una de les coses diferencials d'aquesta crisi és la llargada que ha de tenir, no? Llavors, si bé és cert que en aquests moments, vull dir, aquesta mateixa setmana hi ha moltes empreses i empresaris que estan davant de moltes dificultats perquè estan enfrontats a tancaments de la seva activitat i, per tant, han d'estar abocats al 100% a tenir que resoldre temes operatius i temes del dia a dia, de la mateixa manera que moltes famílies estan també abocades a resoldre problemes d'immediatesa. Sí, és cert que tard o d'hora, per la llargada d'aquesta crisi, haurem d'aixecar una mica la mirada per començar a prendre decisions que ens permetin continuar sobrevivint i superar aquesta situació. Jo, més enllà de la duresa de la situació, no vull ser positiu, vull ser optimista, és a dir, vull mirar la realitat com la podem mirar plena d'oportunitats per poder continuar construint noves oportunitats, no?
Mm-hmm. Pilar, no sé si vols.
Sí, jo diria que estem en una crisi, però el que estem és en un canvi de paradigma. O sigui, realment, el tema de la Covid, d'aquest virus, el que ens ha fet és accelerar de forma exagerada el que anava venint, però que ens ha vingut de cop. Llavors ara el que tenim és un canvi de paradigma enorme en tots els sentits, perquè fixeu-vos que no és només les famílies d'empreses petites, sinó que és global. En el fons està canviant el paradigma de com vivim, de com inclús el món s'ha de plantejar la vida en el futur, en el món global, eh? Pensem que doncs a nivell de s'està plantejant a nivell industrial si aquestes globalitzacions que havien hagut fins ara, no? Vull dir que era el model que teníem últimament de grans empreses, no? Que fabriquen tot en Àsia i ho comercialitzen fora. Tot això s'està, com, si més no, replantejant. Llavors jo crec que estem en un canvi de paradigma molt gran, s'ha accelerat tot molt ràpid i el com encarem tot aquest canvi és, aquí estarà la diferència,
Vols dir alguna cosa més, Claudio?
Sí, aquest canvi, no, que jo crec que molts, i entre ells pues, la Pilar i jo, que portem molts anys que ens coneixem i hem fet molts projectes junts, fa molt de temps que ho diem i fa molt de temps que ho practiquem. El que passa és que ara, em sap greu dir-ho, però potser tenim la sort de que l'impacte des de fora és tan brutal que realment està, espero, fent despertar realment a aquells que dintre de l'àmbit de les empreses pues, són els valedors de les principals decisions, que són els equips directius. En el 2008 no va ser així. El 2008, amb la crisi financera, pensàvem que farien algun canvi i no va ser així. La diferència d'ara crec és que hi ha una afectació molt diversa i sobretot hi ha una afectació en pèrdua personal. Vull dir, i hem tingut que despedir-nos de gent del nostre entorn, i quan ens hem de despedir de gent del nostre entorn o ens ha afectat més directament la malaltia, és diferent. No només ha afectat a la butxaca, ha afectat al cor de les persones i de les famílies. I quan passa això, jo crec que sí que hi ha una oportunitat de començar a entendre l'organització i les empreses, el seu propòsit, la seva manera de funcionar d'una manera diferent. De fet, crec que moltes de les febleses que ara hem de reparar per poder continuar endavant precisament té a veure amb haver aplicat en la història eines, metodologies, maneres de mirar les empreses i les persones d'una manera determinada. Jo crec que això ha sigut la causa de moltes de les febleses que ara hem de redreçar, no?
Sí, jo diria, a més, que és que ha canviat el modus vivendi, no? En la crisi de 2008 això no passava. Era un tema econòmic i prou, però aquí ha tocat a la persona i ha tocat al modus de vida de les persones i de les organitzacions. Perquè quan toques persones, toques les organitzacions. Al final, jo sempre dic que una organització és un grup de persones fent coses. I per tant, és viva i humana, perquè són persones humanes les que estan allà. Sempre necessitarem persones. Llavors, quan canvies això, llavors t'ho canvia tot. I això és una de les coses que ens està afectant més, perquè és el que ningú s'esperava, no? Que toqués a les persones directament. Les crisis estàvem acostumats a veure-les econòmiques, socials, inclús climatològiques o de medi ambient, però no que afectessin d'aquesta manera les persones. I això és el que està fent que hi hagi aquest canvi de paradigma tan gran a nivell global, perquè toca directament a les persones, a les emocions, a les maneres de fer, inclús al model de com treballo, no? Com m'organitzo. Llavors, clar, és molt sistèmic.
La part emocional ha sigut déu-n'hi-do. La setmana passada em trobava un conegut pel carrer i plorava més per la pèrdua de la mare que per la pèrdua de la feina, no? Normal, també.
Sí.
Però s'ha pogut barrejar tot. Has pogut perdre la mare, un familiar, has pogut tenir una cadena de dos hotels, els has hagut de tancar.
Clar.
La pèrdua ha anat molt més enllà. Jo, si tinc un restaurant, l'últim que hauria imaginat fa dos anys és que hauria tancat el restaurant dos o tres setmanes.
Clar. Aquesta és la complexitat del moment, perquè els escenaris són múltiples. Pots haver tingut un grau alt o baix d'impacte de la pròpia malaltia. Pots haver tingut un impacte alt o baix del teu negoci, del teu modus vivendi o professional. I quan uneixes les dues coses, això pot ser un còctel molotov o pot ser algú més tranquil, però és molt complexa. I precisament perquè és complexa, les respostes no poden ser en la mateixa línia que les anteriors. Mai un problema pot ser resolt amb els mateixos nivells en el que es va ser generat. Per tant, hem de buscar alternatives d'aquesta manera, no? I això té a veure, jo crec, amb dues coses. Una, la que comentava la Pilar, en termes de com comencem a entendre les empreses, no? Un conjunt de persones unides al redor d'un propòsit per sostindre's en el temps i poder caminar cap a aquest propòsit. I després amb una mirada molt més interna, no? Jo crec que la complexitat d'aquest moment és una gran pregunta a la persona com a tal. ja no pots quedar-te al sofà esperant que vagin passant coses i tu aixecar-te només amb el teu dia a dia. Inclús tampoc, i potser és una mica difícil d'escoltar-ho avui, precisament amb aquesta setmana, podem estar a expenses només de rebre una ajuda de l'Estat. Evidentment l'hem d'anar a demanar si toca, i si no ens l'han donat i creiem que és just, hem d'anar a lluitar per ella. Però això no ens solucionarà el problema. El problema té a veure amb com treballar de manera més interna i redissenyar moltes coses en la manera de pensar i de fer, i per això ens hem d'aixecar i continuar lluitant des d'un altre lloc diferent al com hem estat fent fins ara, no?
Uh-huh. Exactament. Jo diria que inclús el que hem de fer és anticipar-se. O sigui, el que has d'anar fent és estar molt atent a l'entorn i anar-te anticipant i ser proactiu a tot el que va venint, perquè no ho sabem. O sigui, realment la incertesa ha existit sempre. El que passa és que ara s'ha fet molt més evident, perquè sempre hi ha incertesa. Qui t'havia de dir que havia de passar demà? El que passa és que, com que s'anaven repetint les coses, doncs ho donaves per sentat que lo de demà seria igual que lo d'avui. Però ningú no tenia aquesta certesa. Jo crec que has estat, David, molt encertat en la paraula de pèrdua. O sigui, realment, el tema està en la pèrdua. Mm. Com afrontem la pèrdua? I això és un tema actitudinal, és cada un. Com som capaços d'afrontar aquesta pèrdua? Pèrdua de tot. Pot ser d'un familiar, pot ser de la feina, pot ser del lloc de treball, pot ser d'un rol només, pot ser de no tenir el bar del costat, però és igual. És la pèrdua. Llavors, aquest com afronto jo la pèrdua és algo molt important i que normalment l'ésser humà està poc preparat per això.
Mm-hmm. Com deia Claudio Drapkin, estem en un moment de canvi, d'adaptació, i tu, paral·lelament, tens escrit a la teva web: les organitzacions no se transformen de la noche a la mañana, sinó que sufren pequeñas mutaciones que les permiten adaptarse al canvi de forma orgànica i sistèmica. I us pregunto als dos, potser primer a la Pilar, sí, què significa si mutar, si ens referim a organitzacions.
Bé, jo comparo sempre les organitzacions amb un sistema viu, perquè són persones que estan dintre i, per tant, és el cúmul de diferents sistemes que conviuen, amb un propòsit comú, amb unes idees comunes, però estan sobrevivint allà dintre. Llavors, per mi la mutació és que jo no hi crec en la gran transformació de les coses si no muten prèviament. O sigui, són els passos previs a adaptar-se a un canvi que s'està generant en el teu entorn. Per tant, és aquesta manera, i li denomino mutar, perquè és el que fan els virus. Va sortir la web i estàvem parlant de virus, però bueno, és el que fan els virus, no? Quan entren a un entorn determinat per poder sobreviure, inclús, o qualsevol bactèria o qualsevol ésser viu, per continuar sobrevivint, no tens més remei que anar canviant i adaptant-te a l'entorn en què estàs. Això és una mutació. I en aquest sentit penso que les organitzacions han de fer igual, com un ésser viu dintre d'un altre gran sistema, han d'anar-se adaptant a l'entorn i a tot, i tenint en compte tots els elements del sistema. O sigui, no oblidar-se que està dintre d'un altre sistema més gran, no? Que és un ecosistema, no? I que s'ha d'anar adaptant de mica en mica, i això de denomino mutar-se.
Sí.
Tu mateix, Claudio?
Mira, no sé, potser un exemple que pot d'alguna manera descriure l'explicació que ens fa la Pilar, evidentment és un exemple molt petit i d'una part de l'organització, el que vaig explicar ara té a veure amb un client que en alguna ocasió he comentat, em sembla, amb el programa anteriorment, David, és una empresa del sector industrial que es dediquen, ells es descrivien a si mateixos com a productors i distribuïdors de tripa de col·làgen, que és la matèria que s'utilitza per cobrir els embotits, no? I davant de no només d'aquesta pandèmia, sinó de tot el procés que estàvem vivint fa uns anys enrere i accelerat per la pandèmia, treballant amb ells, de sobte es van descobrir que en realitat, en termes de mercat, ells no eren això només, sinó que ells eren experts en packaging de col·làgen, no? És a dir, el canviar el transformar o mutar, no sé quin seria el verb exacte en aquest cas, el transformar la manera en la que ells es descriuen a si mateixos, estan ampliant moltíssim les seves capacitats d'adaptació, perquè packaging per col·làgen pot ser utilitzat no només en l'àmbit de l'alimentació, pot ser utilitzat en altres àmbits, no? I això només en termes de com jo em mostro al mercat. Tu imagina't si es comença a transformar la manera en la que s'entén, la manera, per exemple, en la que es relaciona internament aquella organització, que també ho ha fet. És a dir, aquest és el punt de com necessitem anar canviant per poder anar adaptant-nos amb aquest nou entorn tan exigent, no? Les respostes, com deia Jorge Wagensberg, no? Lo más cierto de este mundo es que el mundo es incierto y muchas funciones de la vida están pensadas de una manera que si no se piensan de otra, perecerán. Es decir, tienen que venir nuevas maneras de pensar y entender las funciones de la vida y de las organizaciones per poder avançar, no?
En el procés de canvi també hi ha diferents aspectes a tenir en compte, el d'on estoy, por qué necesito cambiar, cómo quiero hacerlo, qué voy a hacer, cómo voy a sostenerlo. Aquestes preguntes avui s'adapten molt a ara, sí, no? En aquest moment també.
Aquestes preguntes s'adapten a qualsevol, no? En qualsevol moment, crec, la meva opinió. Al final és, primer, és ser conscient de on és, qui sóc, on estic i quin és el problema o l'entorn en el que estic. No té per què ser un problema, és simplement on estic, qui sóc. Per què vull fer aquest canvi? És per què? Què és el que vull realment i per què vull fer-ho? Sempre és consciència. Al final és tu prendre la consciència, tenir la intenció i que siguis tu el que fas el canvi, el que mostres el canvi de és la teva actitud davant de lo que passa. Després, doncs, les preguntes són les bàsiques, no? Vale, quin és el camí que haig de seguir? I després és, vale, i quan ho faci, com ho sostindré tot això? Perquè no és només, vale, vaig a fer un canvi i ho fem, no? I després ho hem de mantenir, perquè si no, tornarem una altra vegada on estàvem. Una de les preguntes que em faig jo ara és, veníem d'un món molt bo? Tampoc era magnífic. Vull dir que potser el que hem de fer ara és, i per què no aprofitem aquesta ocasió i fem un món millor, no?
També ho deia Claudio Drapkin, que és moment de buscar sinergies, de col·laborar.
Així. Sí, dintre de la naturalesa i del propi món de les bactèries, no? Hi ha un principi, que és el principi sistèmic que fonamentalment es recolza en el fet de que per subsistir, cooperar i col·laborar dona més graus de possibilitat de que si no ho fem, no? I un exemple és precisament avui amb aquest programa estem la Pilar i jo, que som consultors, tot amb una trajectòria, la Pilar també com una extensíssima carrera com a directiva i ara aprofitant per poder posar-la al servei dels seus clients, jo també amb molts anys de treball, però d'alguna manera davant d'un potencial client tots dos podríem competir, però en realitat el que estem fent és intentar espais de cooperació i la cooperació es dona primer reconeixent a l'altre com una persona que aporta valor. I en aquest exemple ens reconeixem mútuament el valor que aportem cadascú i després la pròpia complementarietat, no? És a dir, les coses que aporto jo són potser en una línia que les diferents a les que aporta la Pilar. Aquest exemple traspassat a l'àmbit d'empreses, jo crec que és un àmbit que s'ha d'explotar. És a dir, hi ha un fet, jo crec que hi ha negocis que desapareixeran. I també això ho hem de dir, vull dir, hi hauran negocis que potser seran redundants en un espai geogràfic o en un espai de mercat determinat, però hi haurà altres que es mantindran i altres que es donaran d'alguna manera la possibilitat de construir de la mà dels que queden, no? El punt és que com tu des de la teva singularitat pots continuar portant amb allò que et fa únic, i això es pot posar al servei inclús dels que davant dels clients suposadament estem fent el mateix. Cooperar per mi és una clarament un avantatge competitiu, i de fet també en els pròxims programes compartirem un projecte en el que hem estat vinculats a 30 potencials competidors, i que també serà un altre exemple que compartirem més endavant en un altre programa.
Mira, jo diria que el món és un sistema. Tot el món és un sistema. Tot està unit. O sigui, tot és una xarxa. Aquí no hi ha res que pugui fer un absolutament sol sense l'ajuda d'un altre. Posis l'exemple que posis, la feina més senzilla que vulguis, gairebé no hi ha res que puguis fer tu sol, absolutament, sense l'ajuda d'altres. Altres dintre del mateix sistema, però és així. Per tant, la col·laboració i la cooperació és essencial. O sigui, mentre hi hagi bretxes en el medi ambient, en gent molt vulnerable, totes aquestes bretxes socials, mentre tot això passi, el sistema no serà perfecte. I perquè el sistema sigui perfecte, hem d'anar tots a una. Per tant, el tema de la cooperació, la col·laboració, és fonamental. Com diu el Claudio, aquí el que és important és posar en valor lo particular, també, perquè l'autenticitat de l'altre, i el reconèixer el que l'altre fa bé, però això no treu que quan més col·laboració hi hagi, millor seran els resultats. Però això passarà en qualsevol organització. Moltes de les organitzacions que no funcionen, moltes vegades, quan hem entrat i les hem vist, és perquè treballen en silos, perquè no es parlen els uns amb els altres, perquè no hi ha col·laboració. Mm-hmm. Doncs això ho pots portar a tot el sistema.
De fet, tu també comentes que les organitzacions ni canvien ni se transformen, canvien les actituds de les persones que la conformen. Mm-hmm. Això adaptat a una petita, mitjana, gran empresa?
Totalment. El que vulguis. Mm-hmm. A una família, si vols.
Sí. Mira, la setmana passada estàvem treballant amb un equip de direcció d'una empresa del sector farmacèutic que encara un projecte estratègic, un pla estratègic en els pròxims 3 anys, que realment és un projecte, un pla estratègic que realment intenta donar-li la volta a una situació complexa que té l'empresa entre mans, no? I vam estar treballant amb l'equip de direcció, que no és un equip molt ample, són pocs directius, però que realment se n'adonen de que tenen, diguem-ne, una manera de relacionar-se entre ells, que si continuen així no podran portar a terme amb èxit el seu pla estratègic, perquè són realment ells els referents del pla, no? Llavors, la feina amb ells ha sigut precisament aquesta que estem dient. Per això diem que és aplicable tant cap enfora com cap a dintre, no? És a dir, si no es crea un sentit de confiança i de cooperació entre un equip de direcció que són els referents d'un pla estratègic clau per la continuïtat d'una empresa, aquest pla segurament no estarà del tot ben pilotat ni ben referenciat, no? I aquesta és la importància, amb aquests exemples, de posar en valor fets o elements que històricament no s'han posat en valor. És a dir, històricament el que s'ha posat en valor ha sigut o només la part operativa, o només la compta de resultats, o només els plans de màrqueting, o només... Però quan te n'adones que un pla pot triomfar o ser un fracàs en funció de si hi ha cooperació o no amb un equip de direcció, te n'adones que la part de l'essència de que les coses funcionen té a veure amb aquest tipus de coses que estem parlant ara, no?
Mm-hmm. Queda un minut, no sé si, Pilar, vols fer una també conclusió final.
Bé, no? Jo el que diria és que el que diu el Claudi, al final les organitzacions són persones i les interrelacions entre elles són fonamentals perquè els resultats siguin els adequats. És a dir, qualsevol procés es fa entre persones, mm-hmm. ja sigui en proveïdors, ja siguin clients, ja sigui l'accionista, ja sigui el teu company, sempre. Per tant, la interrelació és fonamental i la cooperació entre ells.
Aquesta vegada crec que hem de realment posar primer a les persones per davant dels objectius, perquè si no cuidem a les persones, els objectius no sortiran. Si ho fem a l'inrevés, tindrem problemes.
Molt bé, Claudio Drapkin, Pilar Jiménez, moltes gràcies per haver vingut i als oients fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.
Ràdio Estel.